IB3 Podcast. Quan vulguis, on vulguis.
Aquest programa està basat en crims reals. Els personatges, els llocs i els fets són veritables. Alguns casos contenen arxiu sonor que pot ferir la sensibilitat dels oients o inclouen dramatitzacions creades a partir de testimonis que consten en documents oficials i de l'època. La memòria negra d'uns fets que marcaren per sempre els seus protagonistes i la nostra història.
Al setembre de 1999, la Guàrdia Civil rep una comissió rogatòria de la Fiscalia Superior de Düsseldorf, Alemanya, en la qual els demana col·laboració en la investigació d'un possible crim comès 4 anys enrere a Mallorca. Del cas en sabem poc, només que hi ha un ciutadà alemany que desaparegué a Mallorca a finals de 1995 i que, segons una carta que han intervingut durant una operació policial, podria haver estat assassinat i enterrat dins un pou en alguna finca del llevant de l'illa.
Memòria Negra, el podcast. Episodi 8. El crim de les 7 cases. La història del senyor S, un tal Juan i un pou al llevant mallorquí. El cas d'avui és un dels més curiosos que hem tractat fins al moment, perquè podríem dir que comença just al revés del que és habitual. Primer tenim una mena de confessió sobre un crim. Després, el nom de la possible víctima i un lloc, sense ubicació concreta, on suposadament està enterrada. Però ningú sap si res d'això és cert, perquè ni hi ha proves ni s'ha trobat el cadàver. Un trencaclosques que comença lluny de Mallorca, concretament a Düsseldorf, però que acaba arribant, com sol passar sempre, amb una telefonada el 3 de setembre de 1999.
Nos llama la juez, doña Cristina Pancorbo, nos llama al jefe del equipo, al sargento Martínez, para que nos personemos en el juzgado al objeto de hacernos entrega de una comisión rogatoria de la Fiscalía de Alemania, en la cual nos informan de que, para que investiguemos, un presunto asesinato en una persona que estaba denunciada como desaparecida en el año 95. La desaparición de Günther Schneider, concretamente.
Acabam de sentir Juan Galán, que durant anys va ser membre de la policia judicial de la Guàrdia Civil a Manacor i el qual varen poder entrevistar abans de morir. Això de la comissió rogatòria d'Alemanya que ell acaba de comentar i que hem esmentat al principi sona més complicat del que és en realitat, perquè no és més que una sol·licitud d'ajuda a un altre país.
Efectivament, una comissió rogatòria és una petició d'auxili o ajuda judicial que fa un jutge o un fiscal a les autoritats competents d'un altre país amb l'objectiu d'obtenir proves o informació sobre una persona física o jurídica durant la fase d'instrucció d'un cas.
En aquesta ocasió, el cas que s'investiga és la desaparició d'un ciutadà alemany, Günther Schneider. La fiscalia pensa que potser ha estat assassinat, i en principi no seria una història massa estranya si no fos per com han arribat a sospitar que s'ha produït un crim.
En el año 97, en Alemania, hay una operación muy importante de coches, provistos de alta gama, que habían sido robados y todo esto. Entonces, hay una serie de detenciones y de registros.
Com explica Galán, el novembre de 1997 la policia alemanya desenvolupà una gran operació a diverses localitats del país per la venda de vehicles robats a gran escala. Durant els escorcolls, els agents varen intervenir molts de documents, entre d'altres una carta en la qual una persona assegurava haver sentit a la presó una conversa en què un ciutadà grec, Jordanis Amberiadis, admetia haver participat en un crim.
En un moment dado en la cárcel, escucha al señor griego este que comenta que había sido partícipe de un asesinato en Mallorca y que habían asesinado a una persona y la habían matado y la habían enterrado en un pozo y no le había pasado nada.
Segons la conversa que havia sentit, la persona assassinada havia estat un tal senyor S, però quan la policia alemanya cerca la manera de poder localitzar el ciutadà grec per a confirmar aquesta informació, comproven que està en parador desconegut i fa anys que figura com a fugitiu de la justícia. Qui sí que localitzen és l'autor de la carta i altres interns relacionats, els quals interroguen per si tenen més dades sobre el suposat crim.
Siguen hablando con el señor este que había hecho la carta y entonces, a partir de ahí, de esto, ya pueden sacar más información, pero vamos, muy leve la información. La información simplemente de que el autor de los hechos era un tal Juan.
Un compañero de celda de otro de los investigados en la causa alemana dijo que además se trataba de una historia como que alguien quería comprar una finca para rehabilitarla y dedicarla a un alojamiento turístico, y que hablaban de que habían hecho desaparecer a esa persona, la habían hecho desaparecer en un pozo en el Levante de Mallorca.
La persona que hem sentit és Pilar Dorrego, que va acabar sent la fiscal del cas a Mallorca. Però no ens avancem. Sumem dues pistes més. Sabem que el suposat autor material del crim, nom Juan, i que el lloc dels fets pot estar al Llevant de Mallorca. Per això, el 1999, el cas ha anat a parar al jutjat número 4 de Manacor i a la Guàrdia Civil de la mateixa localitat. Una crida gairebé desesperada perquè, des que interceptaren la carta ja fa 2 anys, a Alemanya no han aconseguit resoldre el cas.
Del 97 al 99, la policia alemana està investigant la veracidad de eso. De hecho, también tenemos conocimiento de que la policía alemana había venido se había intentado informarse aquí en Mallorca para ver si captaban alguna información al referente de Günther. Y no haber encontrado nada, por eso ya el fiscal de Alemania optó por hacer una comisión rogatoria y que se encargara de ello la policía alemana española a ver si podían sacar algún dato más.
La petició de la Fiscalia Alemanya arriba a l'equip de la policia judicial gairebé com un encàrrec. L'encàrrec de resoldre un trencaclosques del qual encara tenen molt poques peces.
Tenemos una persona desaparecida, que es Günther Schneider. Tenemos a una persona que se llama Juan y no sabíamos y que posiblemente lo habían matado y lo habían enterrado en un pozo y lo habían tapado con cemento.
La policia alemanya havia connectat aquest suposat crim amb la desaparició de Günther Schneider, denunciada per la seva germana, perquè les dates coincideixen i perquè pel seu nom pensen que bé podria ser el senyor S. Així que la Guàrdia Civil comença per mirar de saber qui era exactament aquest senyor Schneider.
Era un empresari alemany. En un moment determinat va poder reunir molt de dobbers. I amb aquests dobbers, com en aquella època feien molt d'empresaris d'Alemanya, doncs, aquest fons els va destinar, els pretenia destinar, a la compra de finques.
Günther Ulrich Schneider tenia 41 anys i havia nascut a la localitat alemanya de Kaiserslautern. 3 anys enrere, la seva germana Gabriel havia interposat una denúncia per desaparició perquè li havia perdut la pista després d'una sèrie de viatges entre Eslovènia, Barcelona i Mallorca. La dona explica a la policia que no sabia res del seu germà des de finals de 1995, però que tenia coneixement que havia tancat diverses empreses al seu país perquè tenia intenció de comprar alguns immobles a la costa de l'illa.
En Ulrich tenia també una vida familiar bastant complicada, havia tingut dones, havien deixat, havia tingut darrerament una lota a Eslovàquia, però tenia una relació familiar un poc, diguem, descontrolada, no? I, de fet, l'única persona que va denunciar la seva desaparició va ser la germana, una germana que viu a Alemanya, que només va dir que el seu germà havia desaparegut, però que no sabia de quina forma havia desaparegut ni on estava.
Tot i que Gabriel havia presentat la denúncia a Alemanya, explicà als agents que pensava que el seu germà efectivament havia desaparegut a Mallorca i que, de fet, ja hi tenia una certa relació. Però quan la Guàrdia Civil cerca qualsevol lligam amb ell, no troben absolutament res.
Nosotros buscamos el nombre de Günther Schneider en registro de la propiedad, en empadronamientos de ayuntamiento de la zona de demarcación nuestra, porque era la zona de Levante, y no nos sale ninguna parte. Entonces, ante esto, pues vamos a buscar propiedades en vehículos, propiedades en otros sitios, y tampoco no nos sale.
Més que desaparegut, Günther Ulrich Schneider sembla no haver existit mai. Tot i aquesta situació sense solució aparent, la Guàrdia Civil accedeix a la denúncia original de la seva germana i topen amb una informació que comença a donar un poc de llum, o que almenys dona a conèixer el llinatge del tal Juan, a qui havien acusat del crim.
La hermana de Günther, quan lo denuncio, se ve que aportó que un tal Juan Chanfreu había sido socio de su hermano y que Juan Chanfreu, después de la desaparición de su hermano, también había desaparecido. Nadie sabía dónde estaba.
Els agents ja tenen un altre nom per a poder investigar. Juan Chanfreu. I com que na Gabriel havia dit que Juan i Günther eren socis, demanen permís per accedir al registre mercantil de Balears.
Entonces nos salen, aquí ya tuvimos ya la pista que empezamos a tirar, que es, nos salen dos sociedades. Una en la cual figuraba Juan Chanfreu, que teníamos conocimiento de que tenía relación con Günther, y salía justamente el ciudadano griego, los cuales eran los representantes de esa sociedad, con domicilio en Sa Pedruscada, en Capdepera, concretamente en la calle Caballito de Mar.
El ciutadà grec que Galán ha esmentat no és altre que el famós Jordanis Amberiadis, el qual suposadament havien sentit parlar del crim a Alemanya i que es troba en recerca i captura fa anys. Tot i que, pel que acaben de descobrir, sembla que es confirma que passà per Mallorca. Com que també han aconseguit una adreça, els investigadors es planten a Sa Pedruscada, que és una zona costanera a 2 quilòmetres de Cala Ratjada, però el que troben té poc a veure amb la seu d'una empresa.
Y cuando llegamos a esa sociedad, es decir, no encontramos lo habitual, una oficina, algo así, no. Aquello era un chalet al borde del mar y estaba cerrado el chalet. Nos ponemos en contacto con los propietarios del chalet, que es una señora de Barcelona, y esta señora, pues efectivamente, dice que sí, que en el año 96-97, lo tuvo alquilado y los que la habían alquilado era Juan Chanfreu y Antonia, que era su esposa.
A la història, com acabam de sentir, entra un nou personatge, n'Antònia, que és la dona de Juan Chanfreu, però que té un paper que va més enllà del mer parentiu. De fet, com que la investigació d'aquesta primera societat no arriba enlloc, quan reprenen l'anàlisi de les dades sobre la segona empresa, tornen a trobar el seu nom.
En esta segunda sociedad, que es las siete casas, figura como propietaria o titular Antonia Custodia y después, en un apartado, viene su marido, Juan Chanfreu, en el que viene como anotado también, como en caso de como segundo propietario de la, o responsable de la sociedad esta. Sin domicilio, era el problema, que no daban nombre de las siete casas, pero no tenía un domicilio fijo.
Malgrat no figurar el domicili, els investigadors pensen que, com qualsevol empresa, deu tenir un compte al banc i demanen autorització judicial per accedir a aquesta informació. El compte efectivament existia i s'havia obert a una oficina bancària del carrer Major de Capdepera.
Y en este banco concretamente salía, estaba la cuenta corriente a nombre de la mujer de Juan Chanfreu, y en esa cuenta había unos movimientos bancarios, pero muy leves, muy sutiles, que no tienen mayor importancia. Pero el director del banco, al aportarnos la carpeta con la documentación que se había abierto, aparece una fotocopia de la carta de identidad de Günther, con una dirección de un hotel, una pensión, una residencia en Cala Ratllada.
Si heu seguit el podcast des de l'inici, us heu temut que és el primer document de Günther Schneider que el relaciona amb Mallorca. Però els investigadors han aconseguit també l'adreça de l'hotel on suposadament s'instal·lava durant les seves estades i s'hi dirigeixen tot d'una.
L'hotel es diu La Bohème i està situada a una antiga casa avui abandonada que ocupa tota una illeta al carrer del Farelló de Cala Ratjada. Quan la Guàrdia Civil hi arriba, han passat 3 anys i l'establiment té un nou propietari. Els agents li demanen la documentació i les fitxes de clients entre finals de 1995 i principis de 1996, però l'home respon que en aquella època tenia l'hotel llogat a una altra persona i que tota la documentació ha desaparegut.
Però al final encontraron una persona que se llamaba Esperanza que había trabajado allí, creo que de limpieza o algo así. Y esta persona narró que tanto Antonia Custodia como Juan Chanfreu como Günther Ulrich, que fuera el desaparecido, habían estado alojados allí y que este señor alemán acostumbraba a llevar mucha cantidad de dinero en metálico encima.
Efectivamente, nos pusimos en contacto con esta señora y esta señora recordaba perfectamente a Günther como un señor alemán que manejaba muchísimo dinero, porque tenía dinero, los billetes los tenía, porque en aquel entonces eran pesetas, pues encima de la mesita de noche había cantidades bastante grandes de dinero y que la intención suya era de dedicarse a hacer negocios de inmobiliaria en la zona de Mallorca, concretamente en Cala Ratllada, en Capdepera, y concretamente estaban trabajando en algo que estaba en la carretera que iba de Capdepera hacia Artà.
que Juan Xanfró, Antònia i Günther Schneider haguessin estat treballant en alguna propietat entre Capdepera i Artà quadra amb aquella primera informació que deia que l'alemany l'havien enterrat a una finca del Llevant de Mallorca. La Guàrdia Civil comença a investigar diferents parcel·les i finques de la zona, però no troben res a nom de la societat, fins que, finalment, els resultats de la consulta al registre de la propietat fan que tot tingui sentit.
Siguen investigando a ver si habían hecho alguna transacción y demás, y la Guardia Civil descubre que esta sociedad había adquirido una finca y que dicha finca podría tener relación con la desaparición y demás.
Com diu Pilar Dorrego, els agents finalment troben la finca en qüestió, que casualment du el mateix nom que la societat, 77 cases. Tot fa pensar als investigadors que aquesta podria ser la finca on està amagat el cadàver de Günther Schneider. El problema és que miren i remiren els mapes de Capdepera i no apareix enlloc.
Nos centramos en las gestiones de localizar lo que es conocido como las siete casas, que la verdad no teníamos ni idea dónde podía estar esto, y afortunadamente nos dirigimos a la policía local de Capdepera y nos pusimos en contacto con el oficial Juan Salas. Y Juan Salas, en el momento que hablamos con él, inmediatamente supo dónde hay una urbanización que pertenecía a los señores Flaquer y se denomina las siete casas porque eran siete viviendas.
Les set cases era un nucli de veïnats de fa moltíssim d'anys que se varen construir. Les set cases, jo no sé, els anys. Està apuntat a una casa, està apuntat la fetge, però jo no me'n recordo ara quina fetge és, però tenen molt d'anys, dura 500 anys, i vivien set famílies. He sentit dir que quan els meus padrins eren joves, que tenia més importància les set cases que el poble. Jo vaig néixer a les set cases i vaig viure aquí fins que vaig tenir 30 anys.
Qui hem sentit és Pere Flaquer, un dels darrers habitants de les set cases. La Guàrdia Civil encara no l'ha conegut, però acabarà sent un personatge crucial.
Com ha explicat Pere Flaquer, les set cases, que actualment és un luxós agroturisme, era un petit llogaret situat al Camí Reial i a poc més de 3 quilòmetres de Capdepera. El conjunt estava format originalment per set cases a les quals residien set famílies diferents, tot i que es convertia en una única propietat fa dècades. De fet, els Flaquer havien estat habitant centenaris del llogaret fins que el varen vendre a principis de 1990.
Dicha finca, empiezan a comprobar en los registros de urbanismo y demás, y aparece que tiene cuatro cisternas, cuatro pozos. Claro, ellos atan y dicen un pozo en el Levante de Mallorca, una sociedad dedicada a rehabilitación de inmuebles para posible alojamiento turístico, y se centran ahí.
Però si les coincidències que ja tenien no eren suficients, com ha explicat Pilar Dorrego, a la documentació del projecte per a construir l'agroturisme figura que a les set cases hi havia quatre pous. Per a la Guàrdia Civil, quatre possibilitats de trobar el cadàver de Günther Schneider.
Hicimos una inspección ocular en todo lo que era la finca aquella, buscando, pues, obviamente, un pozo. Entonces, en la finca aquella había varias casas y cada casa, pues, tenía una serie de aljibes, lo típico de aquí de Mallorca. Y en esos aljibes, cuatro concretamente, los estuvimos mirando, ahí estaban vacíos. Entonces, nos vimos un poco perdidos.
És en aquest punt quan els camins de Juan Galán i Pere Flaquer es creuen, perquè una vegada examinats els quatre pous, si hi ha alguna cosa que els pugui estar passant per alt, qui la sap és en Pere.
Va venir la Guàrdia Civil a casa nostra a veure quantes cisternes hi havia a les set cases. Jo les vaig comptar, 1, 2, 3, 4, 5. Diu, d'on n'hi ha 4? Dic, no, n'hi ha 5. Diu, no s'hi podria acompanyar? Sí. I quan vàrem això, que arribàrem ja a les set cases, dic, aquí n'hi ha una de cisterna. Diu, aquí no hi ha res. Dic, aquí no hi ha res perquè va llevat. Però, dic, si caben aquí trobaran una cisterna. I en volien aplanat, i he llevat el coll de la cisterna, i pareixia res, que no hi havia res mai allà.
En Pere els indica un punt a l'entrada de l'antic llogaret, just després de passar la barrera que tanca el que abans era un camí públic. A la zona ha crescut molt la vegetació i està plena de restes d'obra i altres materials.
No indica el sitio exacto y entonces había una serie de palos, piedras, una cosa muy, muy rara. Y al retirar todo esto vemos que hay una plancha, una capa de cemento reciente. Y entonces ya fue cuando, a partir de aquí, pues ya ubicamos y damos una veracidad a todo lo que habíamos recibido y teníamos casi la certeza absoluta de que allí podía estar el pozo y dentro de él podíamos estar el Gunter.
Descobrir un pou tapiat fa uns 4 anys no sembla una cosa senzilla i la Guàrdia Civil inicia les actuacions per tal d'aconseguir l'equipament per a poder fer-ho. Mentre el cerquen, Pere Flaquer, que havia viscut a la zona fins al 1960, els explica que la societat de Juan Xanfró compra el llogaret just quan uns antics propietaris l'havien rescatat de la runa.
Compraren-se cases i feren un pap de reconstrucció perquè ja caien moltes de les cases, ja havien tornat bé perquè ja no hi vivia la gent, i ho reformaren, varen dur la corrent a un transformador just davant les 7 cases, i quan tot això va estar arreglat, llavors se va vendre. I ho va comprar aquest alemany que volia fer un hotel rural.
Després de la venda, Pere Flaquer continua freqüentant el llogaret. I tot i que mai hi va veure en Günther, sí que conegué el famós Xanfró i la seva dona.
En Joan Xanfreu i la seva dona les vaig conèixer, sí. Vaig xerrar amb ells bastantes vegades. Ell era una dona molt guapa. I ell, un home normal, un home ni gran ni petit, un home normal, vivien per la pedruscada. I vaig anar a casa seva. Érem amics.
En Pere veia com a poc les obres per a convertir el llogaret en un agroturisme avançaven i fins i tot el camp s'omplia de llimoneres. Però un dia, de sobte, desaparegué absolutament tot, fins i tot les llimoneres.
Record que se va vendre el núcleo de les cases en finques que hi havia els veïnats, totes les finques de veïnat també les compraren, i quan antes d'ell en son ho va vendre tot i se'n va anar, no se va despedir de ningú, se'n va anar i és un tot concluïdo. I antes de que ells en son els va vendre totes les llimoneres. Va tornar a quedar pelat.
El gener de l'any 2000, quan han passat ja 2 mesos de la famosa comissió rogatòria alemanya, la Guàrdia Civil aconsegueix que l'Ajuntament de Capdepera els cedeixi una excavadora i personal tècnic preparat per a obrir el pou. Com que esperen trobar a l'interior el cadàver de Günther Schneider, el lloc també es trasllada al forense Javier Alarcón, que en aquell moment també estava destinat al jutjat de Manacor.
Se plantea que esa persona podía llevar ahí enterrada 5 años. También es verdad, no sabíamos en qué condiciones, como luego evidentemente supimos, qué es lo que nos íbamos a encontrar y cómo no nos lo íbamos a encontrar, porque desconocíamos qué era lo que habían echado dentro del pozo.
Les obres d'excavació comencen el dia 20 a les 9 del matí enmig d'una gran expectació.
Se inicia la excavación por la mañana y empezamos a excavar. Era aquello, era un 4x3 metros el recuadro aproximadamente de lo que configuraba el aljibe. Y empezamos a excavar y estuvimos excavando todo el día una profundidad de casi 4 o 5 metros. La mayoría de todo lo que había dentro eran escombros, totalmente escombros, y tierra. Y nada, no salía absolutamente nada. Llegamos al final del todo, aparentemente llegamos al final del todo, porque encontramos una capa como de cemento mallorquín, de color beige. Y claro, nosotros pensábamos que esto era el fondo del pozo, era lógico, era plano. Y la verdad, pues nos vinimos todos abajo porque con toda la que habíamos montado, la investigación tan dura y tan laboriosa y que allí no había nada, fue una cosa que no lo podíamos creer, estábamos tan seguros de que había allí algo.
Com ha explicat Juan Galán, l'excavadora ha buidat el pou fins a baixar a uns 5 metres de profunditat i allà no sembla haver-hi res. Però tot està tan brut i tan ple de terra que, com acaba passant, hi podria haver amagada alguna sorpresa.
Entonces, en un momento dado, el sargento, yo estaba abajo, me bajé, utilizamos la cuchara de la excavadora para, como ascensor, para bajar y subir. Estando abajo, dice, con el Javier Alarcón, que es el forense, dice, a ver, dale con una escoba limpia a ver si hubiera algún indicio, algo, porque ya hemos llegado al fondo. Entonces, al darle con la escoba, observé que había un trozo de tela negra. Entonces, al ver esto, Javier Alarcón, el forense, cogió y bajó inmediatamente para ver.
Y entonces, bajó a la altura de lo que se estaba excavando, y entonces abro aquello y era un calcetín. ¿vale? Un calcetín que en su interior tenía pues huesos del tarso, del pie.
Entonces Alarcón inmediatamente dice, esto es el dedo de un pie, pulgar de un pie humano. Nos dimos un abrazo allí los dos dentro del pozo, porque ya sabíamos que era él.
Ja hem sentit que Javier Alarcón no va estar gaire a confirmar que els ossos eren humans. El problema és que la resta del cos està sepultat sota una capa de ciment mallorquí massa profunda perquè hi arribi la pala excavadora. Per això han de sol·licitar un altre tipus d'eina per extreure les restes perquè, a més, no es facin malbé.
El que està més interessat, d'alguna manera, de que tot això salga a la perfecció, soy yo. Somos nosotros los médicos forenses porque tenemos que estudiar después esos restos, ¿no? Entonces, cuanto menos disrupciones y menos roturas existan dentro del cadáver, mucho más favorable y más sencillo va a ser nuestro estudio. Y entonces solicito que me nos traigan unos martillos neumáticos. Entonces el ayuntamiento nos provee de dos operarios con dos martillos neumáticos y entonces lo que nos dedicamos es a perfilar un poco toda esa zona para hacer una extracción en condiciones, en la medida de lo posible.
El aljibe, al parecer, tenía agua cuando tiraron al cadáver dentro. Y al empezar a echarle los sacos de cemento mallorquín, pues claro, aquello fue, por sí mismo, se fue aplanando hasta quedar totalmente cubierto. La única suerte que tuvimos fue que aquel dedo del pie pues quedó descubierto.
El 20 de gener és divendres i els martells no arriben fins al dilluns, així que l'extracció del cadàver es posposa durant 3 dies. 3 dies en els quals la zona queda completament acordonada i vigilada per a impedir l'accés a periodistes i curiosos. El dilluns, finalment, el personal de l'Ajuntament i els metges forenses aconsegueixen recuperar el cadàver complet.
En el cuerpo estaba envuelto como una especie de tela, una tela gruesa, y en cada punta de la tela esta pues tenía unas cuerdas, la habían hecho como cerrada, como un caramelo, podemos decir.
Encontramos también una bolsa de plástico rosa, una bolsa de basura, donde, bueno, inicialmente yo tengo la sospecha de que eso es la cabeza, lo era, hice una apertura seriada, había muchas bolsas, es decir, habían cogido como si hubieran puesto varias bolsas en la cabeza de la víctima. Pensemos que la cabeza estaba desarticulada del cadáver, ¿vale? No por algo ajeno, no porque se hubiera amputado, sino porque es un proceso propio de la esqueletización, ¿no?
Els forenses duen les restes a l'Institut de Medicina Legal per a la seva anàlisi, a la qual ja inicialment, i com explica Javier Alarcón, sorprèn l'estat d'algunes parts.
Los fenómenos cadavéricos están muy modificados, no en la línea en la que esperábamos, que era simplemente encontrar huesos, lamentablemente 5 años después, porque es un periodo en el que ya se produce una esqueletización total y absoluta, sino que encontramos incluso partes blandas del cadáver. Encontramos, seguramente en el informe de autopsia consta, una fotografía de un brazo entero de la víctima. Se había conservado misteriosamente de una forma espectacular, pero evidentemente había otras zonas que no. El grueso de toda la anatomía corporal está muy deteriorado.
Entre les parts que més s'han fet malbé es troba el crani, però no només pel pas del temps i l'enterrament en ciment, sinó perquè els forenses hi detecten una important ferida que assenyalen com la causa de la mort.
Muere de un golpe, una contusión con un palo contundente, es un arma, nosotros llamamos un arma contundente, romas, sin bordes, ¿no? Produces un estallido completo de la cavidad craneal con un hundimiento de toda esa zona. Se ve en el cráneo una fractura craneal parietotemporal espectacular.
Després de mesos d'investigació, la Guàrdia Civil finalment ha trobat un cadàver a la finca de 7 cases i tot sembla quadrar amb la informació de la famosa carta amb la qual s'ha iniciat tot. La finca és al Llevant de Mallorca i havia estat adquirida per la societat de Juan Chanfró i la seva dona, el Juan al qual es referia la carta. Però per a completar el trencaclosques, falta un dels punts més importants de tot el cas, confirmar que aquest cadàver és el de Günther Schneider.
A través de todo el estudio de los restos que tiene óseos, culminas en, o perfilas la identidad de esa persona. Y en esta persona era un hombre muy corpulento, era un hombre grande, ¿no? Es un hombre que evidentemente tenía todas las características físicas y antropométricas de, que apuntaban a la identificación de la víctima.
Els forenses comparen la dentadura del cadàver amb la fitxa dental proporcionada per la germana de Gunther Schneider i confirmen que coincideixen per la presència d'una pròtesi de l'incisiu inferior. A més, els experts demanen a Alemanya una mostra de sang del pare de la víctima per estudiar el seu ADN i certifiquen el 99,99% que es tracta de l'empresari.
Com hem dit, la identificació del cadàver era un dels punts més importants del cas. La Guàrdia Civil ja té la confirmació que es tracta de Gunther Schneider i el trencaclosques d'aquest crim comença a completar-se. Però, tot i que ja tenen la víctima, no tenen ni idea d'on és el seu assassí.
La Guàrdia Civil lo que volia era resoldre completament aquest homicidi, en el sentit de, primer, localitzar el cadàver, identificar-lo i després localitzar i detenir en el presumpte autor.
Els investigadors tenen dos noms. Un, el del ciutadà grec, Jordanis Amberiadis, que suposadament participa en el crim però que està fugat de la justícia. L'altre, el de Juan Chanfró, un home que sembla que va estar associat d'alguna manera amb Gunther Schneider.
Obviamente teníamos conocimiento de que Juan Chanfró había, después de haber desaparecido Gunther, había hecho una serie de ventas, lo vendió todo, todo lo que era referente a las siete casas y el mobiliario y todo lo que tenía lo había vendido y había devuelto, había pagado el chalet y se habían quitado, es decir, habían desaparecido inmediatamente del plano de Mallorca. Entonces, claro, teníamos sospechas más que fundadas para determinar de que estas personas estaban involucradas en el hecho delictivo, con casi total seguridad.
Com han dit tots, Juan Chanfró se'n va anar de Mallorca amb la seva dona sense acomiadar-se després de la desaparició de l'alemany. Però d'això fa uns 4 anys i no s'ha tornat a saber res més d'ell. I la investigació, com deia el periodista Quico Mestre, se centra a intentar localitzar-lo.
Estábamos haciendo gestiones referentes a la localización de Juan Chanfró y de Antonia en todo el territorio nacional o donde pudieran localizarse. Y estas gestiones ya no habían dado resultado positivo y habían sido ubicados en Granada. Concretamente, habían montado un negocio bastante próspero de informática y era uno de los negocios más importantes de informática que había en Granada.
Els investigadors informen la titular del jutjat d'instrucció número 4 de Manacor que tot d'una ordena la detenció de la parella. Una detenció que agafa Chanfró i la seva dona per sorpresa fins que senten una paraula: Mallorca.
Ellos en principio se mantienen totalmente, se quedan muy, muy paralizados, es decir, no hacen ningún comentario de ninguna índole, ni a favor ni en contra, quedan muy sorprendidos, la verdad que fue así, y tampoco, como los compañeros no le dieron más información, pues se quedaron a la espera de lo que nosotros ya le dijeron que venían de Mallorca y que teníamos que hablar con ellos.
Juan Chanfró és un home de 49 anys, natural del poble sevillà d'Écija, tot i que fa uns anys que resideix a la ciutat de Granada on, com dèiem, ha obert una botiga d'informàtica. La seva dona, Antonia, té 44 anys i és d'origen italià, tot i que sembla que també va residir a Alemanya durant un temps. A mitjan anys 90, en Juan inicia la seva carrera com a empresari, al llarg del qual ha tingut negocis a diferents províncies espanyoles.
Se va saber que era un empresari que havia tocat molt de negocis, uns amb més èxits que l'altre. No tenia cap vinculació amb Mallorca, de fet, ell no és mallorquí, era andalús.
Un equip de la policia judicial de la Guàrdia Civil es trasllada des de Manacor fins a Granada per interrogar els dos sospitosos. Però quan arriben allà, troben que la parella ha passat de la sorpresa al mutisme perquè no volen declarar. El temps passa i els agents saben que tenen un màxim de 72 hores abans que hagin de presentar els detinguts al jutjat. I en una maniobra estratègica, com expliquen Quico Mestre i Juan Galán, decideixen posar sobre la taula absolutament totes les proves que els assenyalen.
En principi es mostra dubitatiu, nega la realitat, però davant les proves contundents que li presenta la Guàrdia Civil no troba cap sortida més que confessar que efectivament ell és l'autor de la mort d'aquest senyor alemany.
Mira, Juan, tenemos pruebas contundentes contra ti en referente a tu participación en este asesinato y Por este motivo, le saco un documento, le puso encima de la mesa, puedes leerlo, esto es lo que hay, este otro, esta relación contigo, con Gunther, hemos llegado a este extremo por este motivo, es decir, encima de la mesa le dejó todo, le enseñó todas las cartas, como en el argón nuestro se dice, le sacamos todas las cartas, se las pusimos encima de la mesa, sin ocultar nada, bueno, tú haz lo que tú tengas que decir, pero nosotros te tenemos detenido y tenemos todas las pruebas estas.
A Juan Xanfró, davant d'aquella quantitat de documents, no li queda més remei que acceptar la sortida de la confessió.
Lo sorprendente fue que Juan se derrumbó. Es decir, inmediatamente el hombre dijo, sí, no esperaba nunca que después de 5 años me podía ir localizar o que me podría ir a encontrar concretamente el cadáver. Dice, pero no tengo nada que decir, yo... En cuanto tengamos el abogado delante, me tomé declaración, voy a contar todo lo que ha pasado y cómo ha sido.
I quan l'advocat arriba, Xanfró comença el seu relat.
Ell coneix a la víctima a Barcelona, que és curiós perquè la persona que va posar en contacte a Xanfró amb en Urri va ser la seva dona i és la que li va parlar dels projectes que tenia aquest senyor alemany.
La història, segons explica, remunta l'any 1993 o 1994, quan la parella vivia a la localitat barcelonina de Rubí. Segons Xanfró, Gunther Schneider, que era un conegut de la seva dona, de quan ella vivia a Alemanya, es va posar en contacte amb ells perquè tenia intenció d'establir-se a Mallorca com a empresari. Com que Gunther no parlava espanyol i desconeixia la normativa del país, els oferia associar-se amb ell.
Que Gunther era un empresari alemany, tenia en Alemanya diverses empreses, que en un moment dado, per les circumstàncies X, las vende todas las empresas que tenía en Alemania y recopila todo el dinero y se traslada a Mallorca al objeto de hacer en Mallorca, pues hacer inversiones inmobiliarias. Y entonces lo coge o se asocia con Juan Xanfró al objeto de que él, como es español, pueda hacer todas las gestiones oportunas aquí en España y él iría, sería el que le aportaría el dinero para que fuera haciendo todas les gestiones oportunes.
Els investigadors li demanen a quin tipus de tracte arribar amb en Gunther, perquè l'alemany, com hem dit, no figurava cap de les societats que varen crear. Xanfró confirma que Gunther no hi volia figurar, però assegura que arribaren a l'acord tàcit que es repartirien els beneficis obtinguts de les seves operacions a Mallorca.
El primer que va acceptar i que ja i que te demostrava, diguem, lo sospitós de l'actuació d'aquest alemany és que si la societat, encara que ells eren socis, la societat només figurava en Xanfró, no figurava en Ulrich. No? De totes maneres, és vera que en Xanfró això va acceptar aquesta situació, se va fiar del seu soci.
Gunther no aparecía como propietario de nada, pero sin embargo era, y Juan Xanfró era testaferro d'ell. Pero el que figurava en todo era Juan Xanfró i Antonia.
Al principi, ja han vist, tot anava bé i la proposta de Gunther Schneider sonava prou atractiva. I davant de les expectatives d'aquell nou negoci, Juan Xanfró decideix mudar-se a Mallorca amb la seva família per a tirar endavant la societat. S'instal·laren al xalet de Sa Pedruscada, del qual ja han parlat.
En Xanfró se va traslladar aquí a Mallorca, va veure una sèrie de finques i li va agradar molt una, que era d'aquesta de Cap de Pere, que se deia Ses Set Cases.
Segons declara durant l'interrogatori, Gunther Schneider va aportar una primera quantitat per a comprar la finca, tot i que assegura que desconeixia la xifra, però que sabia que quedava un segon pagament pendent. La idea, ja han vist, era reformar el llogaret i convertir-lo en un agroturisme.
Ell és el que s'encarrega de controlar tota l'obra, de contratar els obrers, de parlar amb l'arquitecte, de demanar els permisos municipals.
Era el que manejava tot el dinero, bueno, todo el dinero, toda la inversión de Gunther. Pasado un año y algo de negocio y de haber encontrado los locales, de haber establecido las 7 casas, por ejemplo, como un sitio bueno para poder invertir, pues empieza a fallar el dinero.
En Juan explica que Gunther aparentment gaudia d'una bona situació econòmica, però que aquesta es va anar deteriorant amb els mesos fins al punt que ell hagué de començar a avançar doblers per a les obres de Ses Set Cases.
Ell, encara que era un empresari més o menys com d'èxit, no tenia la capacitat econòmica per fer front a aquest projecte. Ell va pagar en factures, a més ho fa està empleant els dobbers d'una herència seva i en un moment determinat considera que el seu soci no està fent front a les seves responsabilitats econòmiques.
Com ha dit Quico Mestre, Juan Xanfró pensa que l'alemany no està complint amb l'acord al qual havien arribat. Però no només això, sinó que ell cada vegada ha d'avançar més capital. Els deutes s'acumulen i fins i tot ha començat a rebre amenaces de mort. Quan, poc abans del Nadal de 1995, en Günther li telefona per a anunciar una visita a Mallorca, pensa que és per a solucionar la situació econòmica del projecte.
Günther llama a Juan y quedan, porque venía de Barcelona, y quedan en Palma para recogerlo en el aeropuerto y hablar del problema este monetario. Y quedan a comer en Algaida, en el hostal Algaida, comen allí y entonces en ese hostal, comiendo, durante la comida, le dice Günther que se ha acabado el dinero, que no hay más dinero.
A Juan Xanfró li degué canviar la cara. Però a més, no sabem si durant la conversa o a fruit d'investigacions que ell fa, descobreix que la situació econòmica de Günther Schneider no és que en aquell moment no fos bona, sinó que no ho havia estat mai.
Segons explica els investigadors, Günther assegurava que comptava amb un gran capital a Alemanya, però en realitat provenia d'unes operacions que no estaven confirmades i no tenia realment aquests doblers. De fet, tenia nombrosos problemes econòmics al seu país i havia contret deutes amb molts treballadors a la ciutat de Leipzig. Malgrat això, l'alemany no havia dubtat d'anar de vacances a Eslovàquia, just abans de passar per Mallorca per, segons Xanfró, continuar dilapidant els pocs doblers que tenia. De fet, durant el dinar li explica també que té intenció d'instal·lar-se en aquest país amb la seva nova dota.
Xanfró queda totalment desconcertat, però li proposa pagar els deutes que tenen a Mallorca amb una partida econòmica que havien deixat apartada quan crearen la societat. La sorpresa és que Günther li diu que aquesta també l'ha gastada.
Això és una situació, li provoca una situació molt complicada perquè veu que ell no podrà fer front a les deutes econòmiques que està assumint i que s'ha responsabilitat de pagar totes les factures, totes les feines de totes les persones que havien estat fent feina en aquella obra.
Juan, al ser el testaferro de todo, dice, mira, yo voy a la cárcel porque todo esto yo he involucrado. Esto es lo que hay, le dijo Günther que no había ni más problemas.
Mentre Günther va amollant totes aquestes notícies, els dos homes beuen botelles de vi una darrere l'altra. Xanfró no sabem si ho fa pel menjar o per empassar-se tot el que està sentint.
Aquell dinar se varen veure bastantes botelles de vi, no? És a dir, quasi una situació d'alcoholèmia per part de tots dos.
Xanfró pensa en els deutes, en les amenaces de mort que ja ha rebut, però també en què dirà la seva dona, Antònia, quan s'assabenti del nou panorama. Entre altres coses, perquè ella figura com a administradora única de la societat Set Set Cases. Com que no se sent capaç d'explicar-li ell, convenç en Günther que vagin al xalet de la Pedruscada i ell mateix li contarà tot. Però quan hi arriben, n'Antònia no hi és.
Günther i Xanfró llegan al xalet de la calle Caballito de Mar i una vez allí, pues se inicia una discusión entre los dos por el tema monetario.
El to de la discussió va creixent fins que, segons Juan Xanfró, en Günther, que era molt més corpulent que ell, va fer un gest com si anés a agredir-lo. I això ja el va treure definitivament de solc.
A lo que Juan, ya fuera de sí, pierde el control, coge lo primero que encontró, que era una maza de, según él, porque no la encontramos obviamente, era como una maza de madera, le ponía recuerdo de Mallorca, una cosa así, y entonces, con toda la rabia del mundo, le golpea en la cabeza a Günther, y Günther cae fulminado en el suelo muerto.
Xanfró reconeix que va quedar perplex pel que havia passat i que va estar un temps sense poder reaccionar.
Primer, pensa la possibilitat d'avisar tot d'una Guàrdia Civil, però se decanta per amagar el cadàver d'en Ulrich. És vera que pràcticament ningú sabia que en Ulrich havia vingut a Mallorca, que ningú els ho podria relacionar perquè no eren persones conegudes.
Com ha dit en Quico, Xanfró pensa d'amagar el cadàver, sobretot abans que arribés la seva dona. Entre el pànic i el nerviosisme, embolica el cos amb un llençol, li posa un parell de bosses de fems al cap, perquè sagna molt, el fica al maleter del seu vehicle i condueix gairebé 6 quilòmetres fins a Set Set Cases, on les obres ja estaven aturades per falta de finançament.
Allí en les Set Cases, el primer aljibe que hi ha, que era el que tenia la entrada, pues allí lo cogen y lo tiran dentro.
Segons el seu relat, Xanfró a com és tot el crim en solitari, però els agents li demanen com així les primeres notícies sobre l'assassinat arribaren del ciutadà grec amb el qual ell havia creat una altra societat a Mallorca. En Juan explica que en Jordanis no hi participà perquè en aquell moment no era a l'illa, però que mesos després li va demanar ajuda per a fer desaparèixer el Pou.
Ell no li conta res a sa dona, però sí avisa a un senyor que era havia estat un familiar seu, que és un constructor de nacionalitat grega, que és aquest senyor que li conta el que ha passat, li senyala allà on hi ha el cos sense vida de sa víctima, i aquest constructor és el que fa tot el ciment per tapar el cos sense vida de sa víctima. És el mateix constructor que després el detenen, any després, 5 anys després, a Alemanya, i és el que se li escapa que en un Ritz està mort i que efectivament ha desaparegut i que el seu cos el poden trobar en aquesta finca de Capdepera.
I el griego le dice a Juan Sanfreu, tú dedícate a vender o a hacer arreglar el tema monetario, que yo me encargaré ya de tapar el pozo y de dejarlo todo impoluto.
Jordanis destrueix el coll del Pou, l'omple amb materials d'obra de la mateixa reforma i ho tapa tot amb una placa de ciment. Sanfreu, mentrestant, es va desfent de tot el que el relaciona amb Günther Schneider i amb les seves propietats a Mallorca.
Juan Sanfreu explica que es va desfer de les pertinences d'en Günther cremant-les a la xemeneia i que va tirar l'arma del crim al contenidor dels fems. Després deixar el cotxe de l'alemany, un BMW de color verd fosc al taller mecànic perquè estava avariat, i vengué el cotxe amb el qual havia traslladat el cadàver perquè necessitava doblers, com també el mobiliari que ja havien comprat i que acabava un bar de Capdepera.
Se desfà dels seus negocis aquí, com pot, malvent, i se trasllada a Granada per començar un nou projecte, una nova vida. Granada obri una tenda d'informàtica i la veritat és que durant aquests 5 anys li va molt bé el negoci. Té una tenda, principi petita, però el seu negoci va cresquent.
Quan acaba el seu relat, és com si s'hagués buidat de tot el que havia amagat durant 5 anys. Sap que el que acaba d'explicar no és gens agradable, però en Juan no perd en cap moment la compostura.
Juan és una persona molt educada, molt culta, y él en su declaración obviamente es una declaración que hace no está a gusto con lo que está diciendo porque obviamente él había pasado muchísimas noches sin dormir con este trance, fue para él un momento muy concreto y perdió pues los estribos en ese momento y además, de hecho incluso yo le dije bueno pero tú cargarlo, dice no, cuidado, yo tengo mucha fuerza, dice yo le di con toda la fuerza del mundo, le di porque llevaba una rabia interna acumulada de la presión que tenía de que todo el mundo debíamos dinero y no había dinero. Y después cuando me dijo que se había acabado el dinero, pues claro, Juan sabía a todo lo que se le venía encima. Entonces toda esa presión se la acumuló y en ese momento estalló.
Després de l'interrogatori a Juan Sanfreu, és el torn d'en Antònia. La dona assegura que no sabia res del crim, però aporta dues dades interessants.
Antònia coincideix amb el seu marit en la situació econòmica angoixant que patien a Mallorca i afegeix que, tot i que Günther s'havia compromès a pagar el lloguer del xalet de sa Pedruscada, que era d'unes 400.000 pessetes, mai no havia arribat a fer. A més, quan li demanen si coneix el ciutadà grec, Jordani Samberiadis, explica que és la parella de la seva germana.
Ella todo el rato estuvo, mientras estuvo detenida, estuvo muy, muy mal, estaba llorando constantemente, también tenía con la preocupación del niño pequeño que tenían en común y eso era lo que más le afectaba a Antonia.
La notícia de la detenció de Juan Sanfreu i la seva dona, òbviament, també havia arribat a Mallorca. Els periodistes sabien que d'un moment a l'altre la parella s'hauria de traslladar a l'illa per a declarar davant la jutgessa. Un moment que, concretament, arriba el diumenge 30 de gener i que recorda el periodista Quico Mestre.
Vam descobrir el dia que havien de venir cap a Silla, no? I recordo que els vam esperar a l'aeroport, estaven acompanyats per guàrdies civils de Mallorca, que els coneixien perfectament, i recordo que en Sanfreu estava molt tranquil, ja havia assumit la gravetat del fet.
El dilluns 31 de gener, la parella compareix davant el jutjat d'instrucció número 4 de Manacor. Ambdós designen un advocat d'ofici i es ratifiquen en les declaracions que varen fer davant la Guàrdia Civil. Xanfró, a més, insisteix que la seva dona no sabia res del crim i que l'única persona a la qual ho va explicar va ser en Jordanis perquè necessitava que l'ajudàs, tot i que en Antònia li demanà insistentment on era en Gunther Schneider. Xanfró assegura que mai li contà la veritat i que li digué que havia desaparegut i no tenia ni idea del seu parador, un fet que, segons diu, no estranyà la seva dona perquè Gunther sempre estava viatjant.
Xanfró, com recorda la fiscal Pilar Dorrego, continua tranquil, tot i que sap que, malgrat el temps que ha passat, el seu crim tendrà conseqüències penals.
Siempre estuvo muy tranquilo. Contó desde el principio todo lo que había pasado y yo creo que era como una sensación de él de que quería liberarse ya. Habían pasado como 4 años desde de los hechos y él, yo creo que estaba, le remordía la conciencia y estaba tranquilo en su medida porque sabía que todo, por así decirlo, se había esclarecido y todo había acabado. Entonces, su postura siempre fue muy tranquila. Él asumía las consecuencias de lo que había hecho. Él había olvidado, por así decirlo, los hechos porque hacía ya 4 años que habían pasado cuando se llegó a detenerle. Pero nunca quiso quitarse la culpa. O sea, él sabía perfectamente que había hecho algo, que había hecho algo malo y estaba, yo creo que muy arrepentido de lo que había hecho y asumía con mucha serenidad lo que había pasado.
Qui també coneix Juan Xanfró és el forense Javier Alarcón, el qual sorprèn la serenitat absoluta amb la qual enfronta els fets. Encara més, com explica Alarcón, en Juan no ha tingut cap problema a inculpar-se, tot i que, donat l'estat del cadàver i el temps que havia passat, podria haver-se negat a declarar o, simplement, relacionar la mort de Gunther amb una caiguda.
No tiene ningún tipo de problema en contar abiertamente otras cosas que son muy importantes, cosas que además le perjudican desde un punto de vista penológico, desde el punto de vista jurídico, ¿no? Es decir, cualquier persona en ese contexto, en la misma situación, podría poner muchas pegas y muchas dificultades, ¿no? Es decir, no es fácil probar de una forma fehaciente todo lo que está ocurriendo, incluso las lesiones en el cadáver, ¿vale? Para establecer si pueden ser, podría haber dicho que se cayó, ¿no? Que se dio un golpe en la cabeza, en la pelea, que se cayó, con lo cual la calificación jurídica de esos hechos puede ser un homicidio imprudente de 2 a 5 años de prisión y no un delito de homicidio.
Després de confessar i assumir la seva culpa davant la jutgessa, Juan Xanfró sap el que li ve damunt, perquè tot d'una decreta el seu ingrés a la presó de Palma.
Efectivament, la jutgessa ordena el seu ingrés en presó provisional al centre penitenciari de Palma, acusat d'un delicte d'homicidi. La seva dona, en canvi, queda en llibertat, tot i que se li imposa l'obligació de comparèixer al jutjat cada 10 dies.
Xanfró, l'únic acusat per la mort de Gunther Schneider, ja és a la presó. Però la Guàrdia Civil considera que la investigació no està acabada. De fet, les indagacions s'estenen durant molt de temps intentant, entre d'altres actuacions, trobar Jordanis Ambériadis, del qual continua sense haver-hi cap pista. Però arriba l'any 2002 i amb ell el màxim de temps que una persona pot estar en presó provisional sense haver estat jutjat.
El plazo de la prisión provisional llegó a un límite, a su límite, y se le tuvo que poner en libertad. Claro, ese señor ya había desaparecido, por así decirlo, de la isla, se había ido a vivir a Granada sin que nadie supiera nada, y el temor era que desapareciera y no pudiera ser juzgado aquí. Con lo cual, a ese señor le tuvimos que poner un montón de medidas cautelares. Le pusimos como medidas cautelares que tenía que comparecer todos los días en el juzgado, que no podía salir del término de Manacor, se le quitó el pasaporte y demás. Y la actitud serena que antes comentaba se demostró muy patente, porque como él tenía que ir todos los días, llevaba como periódicamente flores al juzgado, a las funcionarias, como siguiendo admitiendo que él había hecho lo que había hecho, pero que no era una mala persona en el fondo, como queriendo transmitir eso. Y yo incluso a mí llegó a llamarme por teléfono para decir que, claro, él estaba allí que no podía hacer nada, no podía trabajar, no podía nada, porque, claro, no podía salir de Manacor, tenía que ir todos los días al juzgado y demás, y si había alguna manera de que pudiera hacer algo para poder entrar otra vez en prisión e ir computándole el plazo hasta que llegara a la justicia. Claro, aquello no podía ser, con lo cual aquello quedó en nada y tuvo que esperar en Manacor a pie firme hasta que llegó el día del juicio y llevando flores a las funcionarias, en, no sé si siento signo de arrepentimiento, pero por lo menos de dejando ver que no era mala persona.
El juny de 2002, finalment, el cas fa una passa més i precisament la fiscal Pilar Dorrego anuncia que demana per a Xanfró 15 anys de presó.
La fiscal presenta el seu escrit d'acusació en el qual, efectivament, demana per a l'acusat una condemna de 15 anys de presó per a l'homicidi de Gunther Schneider. A més, els investigadors no han aconseguit localitzar Jordanis Ambériadis i Xanfró serà l'únic que segui el banc dels acusats durant el judici.
però com hi havia dubtes si se podia demostrar tota la corrupció, ell va arribar a un pacte amb la Fiscalia, va ser un dels primers pactes en temes d'homicidis, en temes de morts violentes.
Un acord de conformitat, per si no ho sabeu, vol dir que l'acusat accepta els fets sense haver de passar per un judici i, a canvi, aconsegueix una rebaixa en la pena que complirà a presó. En el cas de Xanfrò, la negociació no és fàcil perquè les parts posen dues condicions.
Hi havia dues condicions. Primer, òbviament, confessar l'autoria i, segon, deixar al marge la dona, d'aquest cas. Al principi hi va haver una negociació complicada, però finalment la Fiscalia i l'abogat de defensor varen acordar aquest pacte.
Com dèiem, l'acord inclou una rebaixa de la pena, que en el cas de Xanfrò queda en menys de la meitat de la que inicialment sol·licitava la Fiscalia.
Creo recordar que eran 5 años y 11 meses porque se había aplicado un atenuante muy cualificada de colaboración. Evidentemente, que esta persona se derrumbara, esa persona reconociera y contara cómo había pasado, fue un gran salto para la investigación, porque si él no hubiera colaborado en ese momento, la investigación podría haberse quedado paralizada. Claro, esa persona tampoco tenía antecedentes penales de ningún tipo, ni por delitos, por supuesto, por delitos de sangre ninguno, ni por delitos económicos, ni por nada. Era una persona que estaba totalmente limpia.
Com ha explicat Pilar Dorrego, tots reconeixen que si Xanfrò no hagués confessat, segurament no haurien arribat a aquest punt de la investigació. La firma de l'acord es produeix el mes de novembre. Ja hem dit que la conformitat fa que l'acusat no hagi de passar per judici, però sí que el dia 8 comparegui a l'Audiència Provincial només per a confirmar la seva autoria.
El judici va ser un tràmit, és a dir, ell se va limitar a contestar dues preguntes de la Fiscalia allà on ell confessa l'assassinat, o l'homicidi, o la mort violenta, no? I poc més. Vull dir que el jurat, en aquestes circumstàncies, només se va haver de reunir i en mitja hora va tenir el cas resolt en el sentit declarar la culpabilitat d'aquest senyor perquè hi havia poc a confessar. Per dir, ell tampoc se li va fer un interrogatori llarg, no era necessari. Ell, el pacte era confessar res més. Els detalls no els van rebre. El manco jurat i el públic no els va arribar a saber mai.
A conseqüència de l'acord de conformitat, el 29 de novembre de 2002 es fa pública la sentència que condemna Juan Xanfrò a 5 anys i 11 mesos de presó, així com a una indemnització de 120.300 euros per als familiars de Günther Schneider.
La sentència reconeix que l'agressió que acabà amb la vida de Günther s'havia produït durant la discussió que l'alemany i Juan Xanfrò varen mantenir al xalet de sa Pedruscada i que no va ser fruit de cap pla premeditat.
No era, por así decirlo, el típico psicópata. Fue un arrebato de esta persona que se le debió mezclar y le obligó a obrar como obró ese día. Pero no lo tenía ni premeditado ni nada. Simplemente le dio un golpe seco, no sé si con tan mala fortuna para él, no sé cuáles eran sus intenciones realmente, de que le partió el cráneo y allí falleció él.
Un homicidi comès per un home del qual tothom destacava la seva exquisida educació i gran serenitat.
No vull dir que provocés certa simpatia, perquè no seria així, però sí que era la típica persona que havia tingut un mal moment, que l'havia intentat tapar, però que una vegada que ja s'agafen, ell confessa i en aquell moment representa una certa liberació moral.
Un home angoixat pels deutes i les amenaces de mort que, segons el forense Javier Alarcón, representa l'assassí que tots podríem arribar a ser en un determinat moment.
Creo que Juan Xanfrò es un asesino que podríamos ser todos, ¿no? Que por una cuestión estrictamente pasional, ¿no? Da igual si luego coincide o no con el relato de sus hechos o con el relato de los hechos de otro, ¿no? Es decir, es alguien que en un momento determinado se ve enfrascado en una discusión y se desata una acción violenta y él coge un objeto y le da un golpe en la cabeza matando a una persona.
Durant tota la investigació, com hem vist, han destacat la importància que va tenir que Juan Xanfrò reconegués que ell havia comès el crim. Una confessió, però, que no hauria arribat si no hagués estat per aquella famosa carta interceptada per la policia alemanya mesos enrere i sense la qual, a Mallorca, encara no sabríem qui era Günther Schneider.
Si no hagués la policia alemana, si no hagués intervengut aquesta conversació, el cos de Nurri no hagués aparegut mai. I, de fet, quasi és aquestes casualitats de la vida, perquè la policia o la Guàrdia Civil de Mallorca mai va tenir una denúncia de la desaparició de l'Ulrich, perquè és que ningú sabia que havia viatjat a Mallorca i que havia mort.
Un cas que, com dèiem a l'inici, comença al revés de com solen començar els casos. Un crim que sempre romandrà a la memòria negra de les Illes Balears. Aquest ha estat el 8è episodi de Memòria Negra al podcast. Podràs trobar aquest i la resta de capítols a ib3.org/memòria-negra i a ib3alacarta.com.
IB3 Podcast. Un món de sons.